El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
El Consorci de Residus del Vallès Occidental s'ha fixat com a objectiu incrementar el percentatge de recollida selectiva fins al 60% per tal de complir, de fet, amb les normatives europees sobre la matèria. Per aconseguir-ho, cal augmentar el percentatge ni més ni menys que en un 20%. És un dels reptes de futur que té per davant l'organisme supracomarcal i que descobrim avui en conversa amb el seu president i alcalde de Matadepera, el Nil López. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. L'objectiu principal del seu mandat és aquest? És incrementar en aquest 20% la recollida selectiva?
Doncs efectivament ha de ser un dels objectius que ens marquem durant aquesta legislatura, perquè hi ha molta feina a fer, molt camí a recórrer, i evidentment no és només un tema merament de reciclatge, sinó un tema també que té a veure amb el canvi climàtic i té a veure amb el planeta que deixarem a les generacions futures.
Clar, una de les fraccions, repassant dades, vèiem ahir, que ha d'augmentar més i on tenim més capítol per fer és l'orgànica.
Correcte. Efectivament, amb l'orgànica encara ens trobem lluny, però és veritat que hi ha municipis que ho fan molt bé, precisament els que estan fent porta a porta, que tenen uns percentatges molt alts de recollida d'orgànica. I el nostre repte hauria de ser doncs, que els grans municipis, les grans ciutats, Terrassa i Sabadell, Sabadell i Terrassa, en aquest cas fossin també les que lideressin i bueno, es posessin en unes xifres molt més bones de recollida d'orgànica de les que estem tenint actualment.
Clar, la comarca, el Vallès Occidental, té aquesta varietat doncs, de ser una comarca molt diversa, amb municipis molt grans i municipis petits. Entenc que les receptes dels municipis petits no deuen funcionar també pels municipis grans, perquè m'imagino un porta-porta a Sabadell, per exemple, no és el mateix que un porta-porta a Vacarisses o Matadepera.
Correcte. Bueno, sí que és possible que no funcionin al 100%, però hi ha proves pilot, es poden fer proves pilot, com les que ja es van fer anteriorment, en aquest cas, també, per exemple, a Castellà mateix, i que, bueno, que tenen bons resultats, amb la qual cosa, què vull dir? Que possiblement el porta-porta exacte, com s'està fent a Matadepera o com es fa a Vacarisses, no seria el model a aplicar, però podem trobar solucions doncs, perquè les grans ciutats també millorin els seus percentatges de recollida.
I les solucions s'han de buscar només en el ciutadà o també les administracions? És a dir, els ajuntaments s'han posat prou les piles per fomentar el reciclatge entre els seus ciutadans?
Jo crec que els ajuntaments comencen a estar conscienciats, però que falta molta feina a fer també amb la vessant de la ciutadania i l'educació. De fet, en el Consorci estem destinant també molts recursos a, doncs, a fer programes a les escoles, als instituts, perquè creiem que la formació és essencial. L'educació ambiental, l'educació en els termes del reciclatge és el llegat que deixarem, doncs, també com deia, les generacions futures. I per tant, sí que les administracions potser doncs, han tingut uns anys en què doncs, bueno, amb bonança econòmica doncs, possiblement no es mirava tant, però evidentment actualment i donada la situació també d'emergència climàtica que estem vivint, doncs és un repte que han d'afrontar i jo crec que s'estan posant les piles en general. Sí, sí.
Han analitzat el que explica les diferències entre els grans municipis i els petits? Perquè hi ha d'haver alguna cosa més enllà de la conscienciació ciutadana o de que et truquin a la porta de casa i et vinguin a buscar l'orgànica. No sé si han analitzat, han anat més enllà, quina pot ser la causa d'aquestes diferències tan abismals entre, per exemple, Sabadell, Terrassa, Rubí i els altres municipis de la comarca.
Home, evidentment hi ha un factor que és el poblacional, no? Vull dir, tenir tanta gent i amb tanta densitat de població, doncs és més difícil, no?, poder incidir sobre cada persona en aquestes polítiques, en aquesta educació, en els termes de reciclatge. Però, evidentment, també hi ha un factor de costums adquirits i de dinàmiques ja consolidades que s'han de revertir. Realment, vull dir, evidentment els municipis petits tampoc portaven fent porta a porta tota la vida. Jo puc parlar també com a alcalde de Matadepera, que Matadepera es va implantar el 5 del 5 del 2005 i evidentment Matadepera també ha patit un procés de transformació i de millora del model de recollida porta a porta, no? Es va començar també amb àrees d'emergència i ara actualment doncs, és un municipi que ja no té ni àrees d'emergència, té una deixalleria i evidentment es fa un porta a porta cada dia que funciona molt bé i té unes xifres de recollida doncs això, superiors al 90%.
Clar, el porta a porta, per aquells que s'ho imaginin com allò que et truquen a la porta, ding-ding, vinc a buscar... Com funciona exactament? És a dir, s'ha de deixar les escombraries al carrer, per tant hi ha d'haver un carrer que funcioni d'una determinada manera, perquè, per exemple, en tot un bloc de pisos no és el mateix que una casa, no? A l'hora de fer un porta-a-porta, com es gestiona? Com funciona?
Correcte. En el cas de Matadepera és molt fàcil perquè la majoria dels habitatges a Matadepera són habitatges unifamiliars, amb la qual cosa, amb tenir un cubell o una portella, que nosaltres en diem, a cada habitatge, doncs n'hi ha prou. El ciutadà diposita les escombraries en l'horari de recollida i a partir d'aquí, doncs, cada dia li passen a recollir, doncs, una fracció diferent. En el cas dels edificis plurifamiliars, doncs el que es fa és doncs buscar solucions adaptades. Els que poden i tenen un espai, doncs cadascú té el seu cubell individual, i els que no tenen tant espai, doncs es busca un sistema de petits contenidors i es van controlant també, doncs, perquè tot el veïnat ho faci bé. De fet, una de les claus, crec, de l'èxit del porta-a-porta és la tutela, el control, no?, que pugui fer l'administració. Realment, possiblement, amb el model de recollida selectiva de les grans ciutats, el problema principal que tenim és que no hi ha recursos destinats a controlar com recicla la gent.
Clar, i com es podria fer? Perquè és una cosa com molt íntima, no? Tu vas a llançar el contenidor a l'hora que vols, quan vols, i poses el que vols, i si ets dels que et lleves d'hora, surts al carrer quarts de set i ningú veu si poses el reciclatge on toca o no toca.
Correcte. Més enllà de les persones que es dirigeixin a punts concrets a fer controls, jo crec que es podria fer, incidint en el canvi de model. Actualment hi ha minicontenidors amb xip, és a dir, que cada persona, cada habitatge, podria estar identificat sabent exactament si recicla bé o no recicla bé. Hi ha moltes estratègies que es podrien aplicar, però sobretot el que ha de funcionar és, com dèiem, és l'educació.
Clar, i al darrere de tot això també hi ha un canvi de model, no? Es parla molt del canvi de model que hi ha d'haver al voltant de la gestió dels residus. Pel Consorci de Residus del Vallès Occidental, quin ha de ser el canvi de model o quin és el model cap on cal caminar?
Home, doncs, evidentment, el que és nosaltres d'entrada, el que diem és que hem d'anar cap a un model de reciclatge d'un gran percentatge d'orgànic, això sobretot, que és el que actualment també es perd, i evidentment també cap a un model de reducció de residus. És a dir, nosaltres hem de creure en els termes d'economia circular, en els temes de reaprofitar i, evidentment, doncs, fomentar que no només es recicli, sinó que, a més, es generi menys residu. Aquest hauria de ser l'objectiu. No m'atreveixo a dir residu zero, que és una mica agosarat, potser, però hauríem de caminar cap allà.
Clar, però per aconseguir menys residus hi ha d'haver també una comunió entre ciutadans, administració i empreses.
Efectivament. Per exemple, una cosa molt senzilla que es podria anar aplicant també a supermercats, grans establiments, el canvi del tipus de bosses, treure, erradicar també les bosses de plàstic. És una cosa que hi ha associacions de comerciants que estan treballant i també des del Consorci doncs, també es fan campanyes per això, no? És un canvi de model que afecta a totes les escales, des del petit comerciant que et ven un producte fins al ciutadà quan va reciclar, o fins i tot doncs, el mateix fet d'utilitzar, per exemple, doncs això, no utilitzar gots de plàstic i utilitzar una ampolla ja al dia a dia, no? Són petits canvis, no? I que al final hem d'anar doncs, conscienciant a tota la gent de que això és possible i que poquet a poquet doncs, ajudem a fer un planeta millor.
Hi ha una qüestió que plana quan es parla de residus, que és la taxa de residus. La taxa de residus dels municipis, si acabarem pagant més o no per el reciclatge perquè no reciclem prou bé i això té unes conseqüències al darrere i al final quan ens toquen la butxaca potser ens conscienciem. Què en pensa vostè d'això?
Bé, la taxa sempre és un tema controvertit, no? O que almenys genera controvèrsia, però jo el que he de dir al respecte és que, evidentment, tots aquests temes s'han d'estudiar, que hi haurà una llei catalana de residus que marcarà també unes directrius que nosaltres com a ens supramunicipal haurem de seguir i que a partir d'aquí sí que és cert que s'està pagant poc per lo que és el reciclatge, però no és que les taxes hagin de pujar perquè nosaltres reciclem malament, sinó perquè s'han d'adequar a les realitats i el que realment costa fer aquest procés.
S'està pagant poc, és a dir, la taxa de residus de dia d'avui és baixa comparat amb el que costa a les administracions?
Efectivament, es tractaria d'això, sí. La taxa de residus actualment podríem dir que se situa en uns termes baixos, però tot això s'ha d'estudiar. Tenim un llarg camí per recórrer i, evidentment, doncs, es poden explotar també altres opcions, com és el pagament per generació, que també podria ser doncs, una bona solució també en aquest tema.
De fet, li he sentit dir en alguna entrevista que plantegen fins i tot una taxa comarcal.
Bé, això és un tema que podria ser molt valent, però com deia, doncs, encara doncs, està doncs, en una fase molt embrionària i sí, és... Ens ho hem plantejat, per què no?
I això hauria d'incentivar? És a dir, hauria de ser una taxa més alta per aquell que no recicli i més baixa per aquell que recicli, a la línia de que sigui incentivadora per la butxaca?
Home, jo crec que sí, que evidentment incentivar la gent per fomentar el reciclatge i la no generació de residus és un terme positiu, és un terme molt positiu. Però, a part, jo crec que, com dèiem, poder fer servir doncs, els ingressos que nosaltres tenim com a consorci en això, en polítiques d'educació, en polítiques de conscienciació, perquè les generacions futures ho facin més bé ja, sense que l'administració hagi de fer aquest paper o hagi de jugar aquest paper tan de tutela, no? Per dir-ho així.
I aquesta és una de les potes principals també del consorci, aquesta educació ambiental.
Efectivament, estem tenint molt d'èxit amb les campanyes i amb les visites que estem realitzant també tant al CTR com a la planta de Can Barba, diferents cursets que s'estan realitzant, com el d'oli, també, vull dir, les activitats del consorci estan tenint un èxit brutal i, evidentment, les hem de promocionar, les hem de fomentar i extendre-les al màxim de ciutadania, no només a l'escala educativa, sinó també a la ciutadania en general que vulgui aprendre, no? Vull dir, és com qui s'apunta, ara ho diré d'una manera una mica banal, no? Però dir qui s'apunta a un curset de cuina, no? Doncs això també pot crear un interès, no? En el ciutadà que... Més enllà de la pròpia acció del reciclar, no?
Clar, de fet, sobre aquesta qüestió li volia preguntar, perquè sovint parlem d'educació i automàticament enfoquem els petits de les famílies, no? A les escoles,
correcte,
als instituts, però l'educació s'ha d'entendre i s'entén com una qüestió més global?
Jo, per mi, és un tema global, efectivament, perquè hem d'incidir doncs, des dels nens més petits. A vegades són els petits els que ens donen lliçons i realment són els que al final ho fan més bé. I la gent gran a vegades ens els descuidem. El col·lectiu de la gent gran doncs, també és un col·lectiu en el qual es poden fer xerrades a centres cívics, casals d'avis, individualment, el que sigui. No? Però sí, evidentment, ha d'abarcar a tota la franja d'edat de la població. Sí, com més millor. Sí. Els nens, curiosament, són dels que comencen a tenir més clar aquests termes i estan més conscienciats. Vull dir, per exemple, bueno, podem buscar l'exemple del Fridays for Future, no? Vull dir, per exemple, és increïble com s'han mobilitzat, no? I això ve de, doncs un moviment. Ja estan molt preparades i jo crec que el repte també és en l'escala doncs, d'una certa edat, una mica més d'edat, sí.
I aquesta franja potser és la menys permeable, no?, també, perquè hi ha el col·lectiu de gent més gran que, diguéssim, per com funcionaven fa anys, ja saben el que és residu zero, pràcticament, acostumats al granel, acostumats a les ampolles de vidre, etc. Moltes vegades es parla d'un tornar al passat, no?, en aquest sentit.
Sí, probablement sí, és una mica el tornar al passat, però són dinàmiques, doncs, que això, que ja es feien a les cases dels nostres avis, no?, o besavis, i que al final doncs, no són pas negatives, és a dir, tenen un efecte positiu en l'economia i en el reciclatge.
Sí, el canvi de model que cal en el camí del reciclatge és compatible amb les infraestructures per reciclar que tenim a dia d'avui a la comarca?
A dia d'avui tenim dues infraestructures molt grans i que funcionen, que gestiona el consorci, com són el CTR i la planta de compostatge, en aquest cas de Can Barba. I, evidentment, ja, en el cas de Can Barba estem més preparats que en el cas de CTR, que està més preparat per una dinàmica... per unes dinàmiques de reciclatge antigues, per dir-ho d'una manera així, però, evidentment, el nostre repte és anar posant les instal·lacions al dia i lluitar perquè aquestes plantes cada dia siguin, com ho diríem, més dinàmiques i s'adaptin a les noves tendències de reciclatge. Evidentment, això comporta doncs, negociacions amb operadors, perquè aquí hi ha contractes, hi ha coses dinàmiques molt complexes, però el nostre repte és posar-nos al dia, efectivament, i, evidentment, en aquest cas, si nosaltres reciclem més, en teoria, el centre de tractament de residus, el CTR, hauria de tenir menys entrades. En canvi, en aquest cas, a Can Barba, hauríem d'obtenir doncs, una xifra més gran d'entrada.
Anem per parts. En el cas del CTR,
sí,
a Vacarisses, s'ha parlat molt de que està infrautilitzat. A dia d'avui, quin és el percentatge d'utilització d'aquesta infraestructura?
És superior al 80%. Vull dir, ara, a dia d'avui tenim la sort de que doncs, hem pogut arribar a aquesta xifra, donat que tenim doncs, residus que ens provenen també d'altres parts que no són el Vallès, i que ens ajuden a nutrir aquesta instal·lació i, per tant, estem en una xifra superior, lleugerament superior al 80% d'utilització.
Uh-huh. Aquests percentatges demostren que aquesta infraestructura feia falta a la comarca?
Sí que feia falta i, evidentment, doncs, durant els anys que ha anat funcionant ha fet una gran labor, vull dir, jo n'estic convençut. El que passa és que, evidentment, aquesta infraestructura haurà d'encarar el futur segurament amb una altra planificació de la que actualment està concebuda. Però d'això també ja en parlarem, però que feia falta, és evident que fa falta, perquè si encara la gent no et recicla com ha de reciclar, ho han de fer les màquines. I, per tant, aquesta és la labor d'aquest CTR. Sí,
perquè el CTR, què hi arriba, exactament?
El CTR hi arriba a la fracció rebuig, per dir-ho així. Clar, evidentment, la fracció rebuig, allà hi ha de tot. Hi ha orgànic, hi ha vidre, perquè la gent no recicla bé, no? Hi ha plàstic, i el CTR el que es fa és a través d'unes cintes i uns cribatges, no? Hi ha unes màquines que es diuen tròmels i llavors hi ha filtres òptics, imants, no? Que van separant tots aquests productes fins a tenir el rebuig 100%. Llavors, amb el rebuig el que es fa és portar-lo a un abocador i el que és l'orgànic sobrant es fa una cosa que es diu bioestabilitzat, que és un producte doncs, que serveix doncs, per tapar marges d'abocadors, té una certa funció.
Uh-huh. Mm. Per tant, allà arriba el que no sabem reciclar. Per tant, la idea és que a mesura que ho anem millorant els percentatges de reciclatge, cada vegada hi arribi menys allà.
Efectivament.
Per tant, hem de fer un repensament d'aquesta gran infraestructura que tenim.
Correcte, sí.
Que passa per...
És repensar-ho. Doncs, per exemple, doncs, transformar-la doncs, en una planta de valorització i en aquest cas doncs, també...
Què vol dir una planta de valorització?
Doncs, valorització és doncs, dels residus que nosaltres reciclem extreure'n un rendiment econòmic i una reutilització. No? Per exemple, doncs, en aquest cas, quan nosaltres reciclem el vidre, doncs, aquest vidre doncs, es pot fer servir per generar noves ampolles de vidre. No? Doncs d'això es tracta, no? De que aquest residu que extraiem, també del plàstic, per exemple, a través d'un procés químic de polimerització, es poden fer doncs, nous plàstics també. Vull dir que la idea és cada vegada reutilitzar més aquest residu perquè puguem generar una nova vida aquest residu. I aquest seria el repte de la planta del CTR, més enllà també de reduir doncs, això, no? Que reduir aquest ús. La transformació del CTR ha d'anar més de cara doncs, a poder obtenir un bon orgànic, no? Per exemple, no? per vendre aquest compostatge, utilitzar-lo on es cregui convenient, però també, doncs, el que dèiem, no? Donar-li vida a la resta de fraccions, ja sigui el vidre, ja sigui el plàstic, que doncs, hi ha molt camí a recórrer. Sí.
En el cas de Can Barba, també hi ha reptes de futur en aquesta instal·lació?
Evidentment, Can Barba, doncs, també, Can Barba sí que és una instal·lació que en aquest cas està sobrepassada, és a dir, que rep molta quantitat de residu orgànic i que, evidentment, doncs ja ha arribat al límit de la seva capacitat. I el nostre objectiu, en aquest cas, per Can Barba, doncs és, evidentment, introduir totes les millores perquè aquesta planta doncs, sigui cada dia més eficient, generi un compost més bo, més productiu. I, evidentment, doncs, també el repte, com dèiem, de que allà no hi arribi tants impropis. És a dir, que també allò s'encarrega del reciclatge de la fracció orgànica, en aquest cas, però, clar, hem de tenir en compte que en la fracció orgànica a Can Barba ens trobem més del 40% d'impropis, perquè no es recicla bé. I això és important destacar-ho, perquè si allò funcionés bé...
Doncs I això tindria... deu valdre molts diners, també, no?, separar aquests impropis.
Evidentment, doncs la tecnologia també ja està preparada i es van introduint millores, no? Vull dir que dia a dia també, doncs, en funció del que ens anem trobant, cada vegada van sortint doncs, més ginys per poder fer front doncs, a aquests impropis, sí.
Ens caldria un altre Can Barba per la quantitat d'orgànica que rebem a dia d'avui?
Això és un tema que s'ha de plantejar perquè possiblement el Vallès apunti cap a que farà falta, però també s'ha d'encarar dins de la dinàmica de transformació d'aquest CTR. És a dir, que si CTR es pot adaptar o modelar a aquest nou model de reciclatge, potser no faria falta, però en aquest cas han de ser els tècnics, que també ja ho estan evidentment estudiant, que seran els que decidiran si fa falta o no. Evidentment la previsió hi és, d'un nou Can Barba. Ara, amb les millores que hi aplicarem durant aquest any, podrem augmentar la capacitat, en aquest cas, i evidentment doncs esperem doncs això, que puguem readaptar CTR i que puguem en aquest cas millorar les nostres xifres de tractament dia rere dia.
Quines sí, millores s'hi han de fer a Can Barba?
A Can Barba, doncs, bàsicament millores que tenen a veure amb el manteniment i el dia a dia de la planta, però també en el procés de separació, no? En aquest cas hi ha, bueno, s'ha de incorporar una nova màquina que es diu Mashmaster, que és una màquina que barreja, no?, per dir-ho així, doncs l'orgànica, és un terme una mica tècnic, però bueno, i llavors també s'han d'arreglar una mica el que serien les esplanades, les zones de descarga, no?, que doncs evidentment amb els anys s'han anat fent malbé. Després també hi ha un tema d'assecat del propi orgànic, que s'ha de, bueno, volem fer un sistema molt innovador que a través de la calor dels motors pugui doncs assecar aquesta matèria orgànica, no? Vull dir, hi ha molts reptes de caire tècnic, no?, que poden millorar molt el procés i poden fer que també fins i tot s'acceleri una miqueta.
Nil López, president del Consorci de Residus del Vallès Occidental, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio.
A vosaltres, i moltes felicitats també, que m'han dit que Ràdio Sabadell és major d'edat.
Efectivament, hem fet 18 anys i estem molt contents de ser tan joves, també.